Gracias. Nuestro grupo presenta hoy esta moción porque, al fin y al cabo, estamos en contra de que se cree otro impuesto más. Descorazona ver la creatividad que son capaces de exhibir algunos gobernantes en Cataluña para inventar nuevas tasas e impuestos, es decir, seguir matando a la gallina de los huevos de oro que son los ciudadanos. Si no fuera porque Cataluña sea la comunidad autónoma de España con mayor presión fiscal, ahora tenemos que añadir a la larga lista de cargas fiscales un nuevo tributo, en este caso un nuevo tributo a la emisión de CO2 por parte de los vehículos que ha puesto en marcha pues la Generalitat y que hoy traemos a debate. Como si la crisis sanitaria, económica y social que vivimos no fuese suficiente preocupación para el día a día de los ciudadanos. Una crisis que ha reducido el PIB de Cataluña en un 9% y ha elevado el desempleo en términos globales al 14%. Por si no fuese suficiente, ahora añaden a la ya restrictiva medida para la circulación de vehículos, que es la implantación de las zonas de bajas emisiones, un nuevo tributo que grava sobre las supuestas emisiones de CO2. Ahora diré por qué son supuestas. Un nuevo impuesto que no es en verdad un impuesto verde, por mucho que pretenda disfrazarse con esta etiqueta. Y por lo tanto, el marketing se pone al servicio de lo que en realidad es un afán recaudatorio, sencillamente. Se trata de una figura impositiva mal diseñada, que no es progresiva. Ustedes, digamos, los partidos de izquierda, que muchas veces siempre nos echan en, bueno, echan en cara, muchas veces con razón, que los impuestos no son progresivos, pues este no es un impuesto progresivo, ni equitativo, ni justo, y por lo tanto esta tasa está mal estructurada y no responde a la necesidad de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. No incentiva una menor contaminación al no guardar la imprescindible correlación entre la cuota a pagar y los efectos contaminantes del uso del vehículo, dado que las familias, los autónomos y las empresas pagarán la misma cuota independientemente de los kilómetros que recorran o del combustible que utilicen. Es decir, castiga la posesión, la tenencia y no el uso. Da igual si contaminas o si tienes el coche aparcado en el garaje. La cuestión es que pagarás lo mismo. Y como siempre, este debate ya lo hemos tenido. ¿Quiénes estarán más penalizados? Pues aquellas familias de rentas bajas que no pueden permitirse el lujo de cambiar su coche actual por uno nuevo que cumpla con la nueva legislación. Por cierto, un coche por el que ya pagaron en su día impuesto de matriculación, por el que pagan anualmente los correspondientes impuestos de vehículos de tracción mecánica y periódicamente las oportunas inspecciones técnicas de vehículos. Un coche con el que, a pesar de todas estas cargas fiscales a las que está sometido, no puede o podrá en breve acceder a las zonas de bajas emisiones. Y un coche para el que las administraciones públicas no han ofrecido alternativas medianamente realistas en transporte público. Quisiera resaltar que es especialmente importante el no haber ofrecido alternativas públicas de transporte en la Cataluña interior, ahora que se abre de nuevo el debate acerca de lo pernicioso que es el despoblamiento en el mundo rural. Las medidas recaudatorias a costa del transporte privado, desde luego, no van a ayudar a este reequilibrio territorial. Una medida, la creación de este tributo, que se presenta cuando sufrimos una escalada sin precedentes en el precio de la electricidad y el resto de las cuentas de energía, y que arrastra consigo a un incremento general de precio de todos los productos, como refleja la espectacular subida del IPC. Otro tributo más, como ya ha sucedido con la creación del tributo metropolitano, y lo cierto es que el sumatorio de la coyuntura económica y los nuevos tributos suponen, al final, una muy importante pérdida de poder adquisitivo para los catalanes y catalanas. Es por ello que, ante este nuevo atropello que nos imponen en esta difícil situación global que vivimos como representantes públicos, consideramos que nuestro consistorio debe pronunciarse y rechazar esta medida, por lo menos en un momento como este. Por todo ello, ya voy concluyendo, el Grupo Municipal de Ciudadanos, en el Pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat, propone los siguientes acuerdos. Primero, instar al Govern de la Generalitat a dejar sin efecto el impuesto de emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica devengado en los ejercicios 20 y 21 y declarar extinguida la obligación tributaria para los sujetos pasivos de dicho impuesto, ordenando a la Agencia Tributaria Catalana a que devuelva de oficio a los contribuyentes las cantidades que haya ingresado por este concepto con los intereses que correspondan. Y el segundo acuerdo, implantar medidas medioambientales basadas en la concienciación y el incentivo de medidas de movilidad sostenible que no tengan por objeto principal perjudicar económicamente a empresas, comercio o familias. Muchas gracias.
Molt bé, senyor Blázquez. Per part de Junts, senyor Brugarales.
Sí, bona tarda de nou. Bé, hem estat estudiant aquesta... No sé si se sent del tot bé. Bé, jo vaig tirant i si no em dius, no em dieu. Aquesta moció de Ciutadans justifica aquesta proposta de suspensió del tribut per dues grans raons. Una primera és que doncs diuen que, aquesta, que aquest tribut...
Aviam, senyor Brugarola, un segon. Certament no sentim gens bé. Baixi una mica el volum. M'estan dient que si baixa el volum es sentirà millor. A veure, provem-ho.
Molt bé. Ja ho he fet. Ara jo sóc jo el que quasi no el sent a vostès, eh? Però bueno, suposo que sí.
Bueno, vostè parli i quan ens hagi de sentir torna a pujar.
Molt bé, gràcies. Doncs aquesta moció de Ciutadans demana la suspensió d'aquest tribut per dues raons. Una primera és que diu que és un mal tribut, que està mal fet. Per aquestes raons t'explicava el senyor Blázquez. No? Bueno, al final és un tipus de tribut d'aquests, és com l'impost sobre el tabac, diguem-ne. No? Quan es produeix un fenomen a la societat, a l'economia, on sigui, que s'entén que té externalitats negatives, que és perniciós pel conjunt de la societat, és habitual que les administracions gravin aquest fenomen i en fi, aquest tribut va en aquesta línia. I probablement bueno, és un impost nou i que segurament té àmbits de millora, però bé, diu que està tan mal fet i que no té sentit, etc. Jo el que em pregunto en primera instància és, aleshores, per què es demana la suspensió i no l'eliminació. Però la segona raó per la qual Ciutadans demana la suspensió d'aquest tribut és per raons de conjuntura, no? Que estem en crisi, que hi ha persones, famílies que pateixen, etc. I és en aquest sentit, sobretot, que jo li volia recordar al senyor Blázquez i al grup de Ciutadans algunes coses. No? Una primera és, doncs miri, l'any 2008, per primera i única vegada, el govern de l'Estat va fer públiques les balances fiscals. No? Les balances fiscals descriuen el dèficit fiscal que pateix Catalunya respecte d'Espanya, com tothom sabem, i que al final el que es materialitza és amb una fuita, amb una hemorràgia de recursos que se'n va de Catalunya cada any. En aquell moment ho va fer el govern, el ministre Pedro Solbes, va presentar 6 mètodes diferents, una mica per mares a la perdiu, en el qual el més favorable a Catalunya era que el dèficit era d'almenys del 6% del PIB. El 6% del PIB, perquè tothom entenguem de què estem parlant, estem en xifres actuals seria al voltant dels 12.000 milions d'euros cada any. Després, amb molta pressió i amb un debat ja molt encès sobre aquesta qüestió, potser recordareu el 2015, el ministre Montoro va encarregar amb un especialista que es diu Ángel de la Fuente, doncs un estudi sobre aquesta qüestió, que no li van dir balances fiscals, li van dir una cosa que es deia comptes públics regionalitzats, eh? I que en aquell cas rebaixava el 5 i pico i escaig de per cent del PIB, l'aportació catalana, a la resta de l'Estat, eh? A l'entorn dels 10.000, 11.000 milions d'euros. No? Què vull dir amb això? Doncs que fins i tot el govern del PP reconeixia un dèficit fiscal que podem considerar escandalós perquè és l'hemorràgia de recursos més importants, de molta diferència, que pateix Catalunya. No? I això ho reconeixia fins i tot un govern del Partit Popular. Tot i que mirés d'amagar-lo tant com va poder. I una última dada. El 2017, el Consejo General de Economistas de España va publicar un estudi que explicava que les pèrdues fiscals catalanes són cada any superiors als 20.000 milions d'euros i que la repercussió, per exemple, en termes d'ocupació era de més de 200.000 llocs de treball. És a dir, que més de la meitat de l'atur català i tot el patiment social que se'n deriva està causat directament per l'espoli fiscal. Li dic aquestes coses, aquestes tres dades, perquè són oficials i provenen de Madrid, no de Catalunya, on, segons vostès, tots els estudis són esbiaixats, menteixen, i el que ens diuen, en qualsevol que vulgui escoltar una miqueta, és que Espanya és la primera causa de patiment social a Catalunya. Impedeix uns serveis públics normals, pensions i salaris dignes, creen atur i generen desequilibris en tots els mercats importants amb conseqüències molt greus, molt severes per la societat. Per exemple, aquest dèficit fiscal provoca una retallada tan descomunal en la renda disponible de persones i famílies que les impedeix accedir amb normalitat a béns essencials, com ara l'habitatge, per exemple, un tema que nosaltres entenem molt. No? Vostès sempre es posicionen en contra de la fiscalitat d'aquest Ajuntament i de la Generalitat o de l'àrea metropolitana, que la mencionava. Diuen que els impostos són tan alts que quin escàndol, eh? Però sempre passen per la veritable raó per la qual a Catalunya els impostos han de ser alts, que és l'espoli de la resta de l'Estat i el dumping fiscal escandalós de Madrid. I mira que tenen dades, eh? Però res, a vostès sembla, escolti, li haig de dir que la Roja Igualda els encega. La posen molt per sobre dels interessos de la gent i del seu dia a dia. Igual que el PSOE a Catalunya, haig de dir. Posen molt per sobre el partidisme estatal que el bé comú. Vostès, que són tan liberals i que voldrien impostos tan baixos, que saben perfectament quan podria baixar la fiscalitat en una Catalunya independent, el que expressen amb aquesta postura, sostinguda una i una altra vegada, és que tot és una pantomima. Vostès van néixer per torpedinar la llibertat i la justícia social dels catalans. Em sap molt de greu dir-li. L'únic que realment els importa és la sagrada unitat de la pàtria. En fi, no sé, escolti, potser algun dia vostès obriran els ulls a l'evidència i s'adonaran de com aquesta situació ens condemna a tota la societat a la precarietat. També a vostès, també a les seves famílies. També. Evidentment, votarem que no a la seva moció.
Molt bé, per part de la CUP, té la paraula el senyor Marcos Simarro. Endavant.
Sí. Hola, bona tarda a tots i a totes. Gràcies, alcaldessa. Bé, el nostre posicionament serà contrari a la moció que presenta Ciutadans, perquè és, en aquest cas, l'enèsim exemple d'un partit més preocupat en eliminar tot tipus d'impost, ja ho he dit a l'inici el senyor Blázquez, que desmanar o proposar algun tipus d'alternativa. És la lògica dretana i neoliberal, no?, de Ciutadans, que ens encaminaria, en cas que anessin a una societat sense cap tipus d'estructura pública. En tot cas, nosaltres, com a CUP, sí que volem dir que estem per la redistribució de la riquesa, per una fiscalitat justa per les classes populars i per una transició ecològica més que necessària. I, de fet, és per això que la CUP hem sigut molt crítics a la Generalitat amb aquest impost. No perquè no creguem que no hagi de ser-hi, calen aquests impostos a les emissions, però el plantejament creiem que deixa molt que desitjar i s'apropa més a un impost o gravamen al cotxe que al CO2. I per què creiem o què creiem que hauria de contemplar aquest impost? Doncs, en primer lloc, una fiscalitat ecologista, amb l'objectiu que les propostes ecologistes siguin de caràcter redistributiu, llavors per establir una sinergia entre justícia social i ecologisme, de manera que les classes populars no pateixin els costos d'una transició verda que és urgent. La tributació ecològica ha de ser distributiva i així ho s'evidencia, segons dades d'Oxfam, ja que si comparem totes les persones del món segons el seu nivell de renda, el 10% més ric del planeta és responsable del 50% de les emissions de CO2 associades al consum. També cal una fiscalitat que tingui en compte altres mesures econòmiques, com la nacionalització de recursos naturals o l'energia, per tal que d'assegurar que ningú tingui la propietat, i una fiscalitat que integrés tota la tributació ambiental dotant els impostos d'una coherència sistèmica, d'un sentit integral. I, en segon lloc, creiem que cal una fiscalitat, en aquest cas, per la salut pública, per la qualitat de l'aire. En les darreres dècades, tots som coneixedors que aquesta problemàtica ambiental ha esdevingut un problema de salut greu que provoca una de cada 10 morts prematures a Europa. Sabem que l'origen de la contaminació atmosfèrica recau en l'ús dels combustibles fòssils, com la benzina, el gasoil o el carbó, i que les fonts d'aquesta contaminació doncs, són múltiples. Però poden destacar, evidentment, doncs, el transport rodat, aeri, marítim, inclús també podem parlar de centrals tèrmiques o plantes incineradores de residus. Vivim amb una amenaça invisible, que són els contaminants atmosfèrics que deterioren la nostra salut i escurcen la nostra vida, i especialment la de les classes populars, que viuen majoritàriament en unes condicions ambientals precàries. Per tant, creiem que hem d'impugnar aquesta normalitat situant l'aire com un bé natural estratègic més a preservar com a element fonamental per al manteniment de la vida. Per això, entenem que respirar un aire net és un dret inalienable de qualsevol ésser humà. I, per tant, per acabar i en resum, som contraris a la moció pel plantejament de fons del grup de Ciutadans, sempre contrari a tot tipus d'impost i sense cap proposta de governança redistributiva. Som crítics amb l'impost de la Generalitat al CO2, que, com explicava, grava més el cotxe que no pas les emissions i no considera qui i què emet. I també creiem que cal desenvolupar els impostos de les emissions de CO2 als vehicles i a l'activitat econòmica, contemplant qüestions com el consum, atenint-nos a lògiques ecologistes, contemplant qüestions com els vehicles emissors, atenint-nos a lògiques de salut pública, i contemplant qüestions com la renda, atenint-nos a lògiques redistributives en favor de les classes populars. Finalment, creiem que aquest tipus d'impostos han de servir per nodrir les partides pressupostàries que serveixin per fer polítiques de transició ecològica i contra el canvi climàtic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Simarro. Per part del PSC, senyor Soler, té la paraula.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, això és una moció que ja Ciutadans ens ve acostumant, no? Quan sorgeix un nou impost, un nou gravamen, alguna nova situació, a vostès n'en contra, perquè així suposo que es creuen que esgarrapen vots en aquest sentit, sense tenir present el que hi ha darrere, no? Ha estat un debat intens econòmic, no? Jo crec que hem parlat d'economia, el senyor Blázquez i el senyor Brugueroles, intentant posar la cunya d'allò que li interessa parlar, no? Ell parla del seu llibre i ha fet un debat econòmic, no pas del que estem parlant, no? El debat no és l'impost del CO2, sinó el debat hauria de ser com treballem per reduir la petjada ecològica. I certament tenim uns compromisos de país i uns compromisos internacionals i, a més, anar cap a unes directrius que és les que ens està marcant la Unió Europea per tal de fer un territori molt més sostenible i un territori doncs, ambientalment que ens el podem permetre. I, per tant, tenim unes fites que són l'any 2030, tenim unes fites que són l'any 2050 amb què creiem que podem assolir la neutralitat del carboni, com es diu en aquest sentit. I, per tant, s'han de promoure polítiques ambientals necessàries per combatre aquesta emergència climàtica a tots els nivells territorials del nostre planeta. I què més? I què més? Que precisament creiem que la millor manera d'incentivar la transició ecològica en aquest sentit és gravant d'una manera directa aquells que contaminen. I ja no val, ho deia el senyor Simarro, no? Ja no val això de que qui pot pagar, doncs que ho pagui i aquí no passa res. No, no. Hem de tenir la plena consciència de que les petites actuacions del dia a dia ens han de facilitar això. I què menys que fer aquesta transició ecològica possibilista i, a més, anant cap a una fiscalitat que ens ajudi i que ens incentivi també a la no utilització d'aquest carboni. Per tant, nosaltres creiem, certament, que Catalunya ha de tenir un pla de transició ecològica, un pla que elabori. Creiem que no s'ha fet de la manera més adient, segurament ho haguéssim fet d'alguna manera, però no disparant contra un impost que el que ens ha de permetre és, a través de la seva repercussió, doncs, implementar polítiques ambientals, implementar conscienciació i, a més, doncs, implementar aquesta voluntat de que el planeta continuï existint i que l'intentem fer el menys mal possible. Sense més, el que sí que els direm és que no donarem suport a la seva moció. Moltes gràcies.
Sí. Ara. Gràcies, senyor Soler. Per part d'Esquerra, té la paraula la regidora Alba Gordó.
Gràcies, alcaldessa, companys regidors i regidores, bona tarda.
No sé els altres, però jo la sento molt malament, senyora Gordó.
Ara millor?
Ara, la sentíem com de molt lluny i així. Millor.
Perfecte.
No, endavant.
Aguanto aquí el micròfon. Doncs deia que bona tarda, que dic, ja sabem que Ciutadans es defineix com un partit ultraliberal, i que per definició està en contra de tot tipus d'impost i sempre a favor de l'afebliment de tot allò públic, de tot allò comú i de tot allò col·lectiu. No? En aquesta ocasió, la moció que ens presenta és la proposta de supressió de l'impost de diòxid de carboni als vehicles de tracció mecànica i permetin-me començar aquesta intervenció amb una referència a la situació global en què s'emmarca aquest impost. les evidències científiques són cada vegada més concloents en el sentit que l'activitat humana dels dos darrers segles està produint la desestabilització del sistema climàtic del planeta. Els efectes d'aquesta desestabilització, provocada principalment pel consum de combustibles fòssils, són encara incerts, però en qualsevol cas colpidors per a la continuïtat de la biosfera planetària i poden arribar a posar en risc la continuïtat de la civilització. En el seu darrer informe, l'IPCC adverteix que superem amb escreix el llindar de seguretat si no és que reduïm substancialment les emissions de gasos d'efecte hivernacle en les properes dècades. I, per tant, limitar l'escalfament induït per l'activitat humana requereix reduir les emissions acumulades a l'atmosfera i, com a primer pas, arribar, quan abans millor, al punt de zero emissions netes d'aquests gasos, no? En aquest context, cal tenir en compte que les Nacions Unides han advertit que, tot i fixar objectius de zero emissions netes, els plans energètics agregats dels governs mundials suposen més que doblar la producció de combustibles fòssils d'aquí al 2030, molt per sobre del que seria consistent amb limitar l'escalfament del planeta a un grau i mig. En aquest marc, doncs, és imprescindible per entendre la necessitat d'emprendre moltes accions i també no, per entendre per què és necessari aquest impost. No? Però entrem en l'impost en si. Aquest impost al diòxid de carboni d'aquests vehicles de tracció mecànica és una mesura de moltes pensada per reduir la contaminació i per pal·liar també alguns dels impactes derivats de l'ús d'aquests vehicles. Cal tenir present que les emissions de gasos amb efecte hivernacle al conjunt del sector del transport representen el 30% del total de les emissions al país, no? D'aquestes, més del 90% corresponen al transport per carretera.
Senyora Gordó, la sentim molt malament, eh?
Ja, així millor, ja? Sí?
Bueno, que, al final se l'acabarà menjant el micro. A veure?
A veure si millorem.
Vinga, em sembla que millor.
És per aquesta raó que són diversos els estudis que apunten que una imposició directa en aquestes emissions pot ser un mètode efectiu per reduir-les, tal com l'experiència d'alguns països nòrdics demostra. Aquest impost, a més, esdevé un mecanisme per dotar el pressupost al Fons Climàtic i al Fons de Patrimoni Natural de la Generalitat de Catalunya, tots dos amb objectius d'impulsar projectes de sostenibilitat, de gestió de territori i de vertebració de resiliència. Aquest és, doncs, un exemple de fiscalitat verda alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU i amb els acords del Pacte Verd Europeu. Si bé tot deu ser millorable, és temerari que aquestes alçades, en aquest moment crític de la història que ens toca viure, només siguin capaços de presentar una moció crítica, però del tot buida, no? I mancada de tota intenció de plantejar la més mínima alternativa o contraproposta o millora. Quan vam fer l'aprovació de la Declaració d'Emergència Climàtica i amb el seu pla associat, és necessari reforçar el compromís de reducció d'emissions amb l'Acord de París, però és que, sobretot, és imprescindible actuar en conseqüència d'aquests compromisos i d'aquest acord, no? Aquest govern i Esquerra Republicana en particular està compromès amb la situació climàtica, amb la transició energètica i el canvi de model de mobilitat i, en especial, està compromès en garantir el benestar de les persones a curt i llarg termini. I per tot l'exposat, doncs, comprendran que votem en contra d'aquesta moció perquè no ens queda una altra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gordó. I he de dir que m'he oblidat de donar la paraula a la senyora Fernández Jordán. Tampoc no sé si me l'ha demanada, senyora Fernández Jordán.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa.
Ah, vale, doncs li havia d'haver passat la paraula i m'he oblidat. Perdoni, doncs si vol intervenir, té la paraula.
Sí, quería hacer una breve intervención. Queda disculpada porque, de hecho, creo que en ese momento he tenido un problema técnico y ni siquiera debía estar físicamente en la imagen. Simplemente quería decir que me sumo a la exposición del concejal y que todo lo expuesto por mis compañeros, en este caso del Grupo Ciudadanos, lo comparto y voy a votar a favor de la misma. Muchas gracias.
Señora Fernández Jordán, es complicado entender eso, de los compañeros. Y a usted ya está como regidora no adscrita. Intentem entendre'ns bé perquè, si no, portarem a la gent a malentesos, no? Vull dir que, en tot cas, digui excompañeros, no per res, però...
Disculpe, senyora alcaldessa, però és que he llamado compañeros en multitud de ocasiones a otros compañeros del plenario, tanto concejales de Esquerra como concejales de la CUP.
No,
ha sido... No sé, puede usted tener multitud de actas.
D'acord, no seria ben bé el mateix, però d'acord, si no hi ha res més a dir... Si...
De todas formas, si le incomoda, no se preocupe. No, no, si le incomoda, no se preocupe, que en adelante diré al concejal del grupo X. No se preocupe.
A mí no me incomoda gens, señora Fernández Jordana, allá vostè i els seus companys, només faltaria. No, no, només era una apreciación.
Bueno, señores, que compañeros, pero compañeros de plenario. Faltaría más. Gracias.
Senyor Blázquez, té la paraula. M'ha demanat la paraula, senyor Blázquez? Sí? Pues endavant.
Sí, 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 l'he demanat. Bien, la verdad es que no, de verdad, no tenía previsto hacer ningún tipo de réplica porque creo que los posicionamientos estaban bastante claros, ¿no? Y desde la discrepancia, yo creo que aquí más o menos cada uno sabe qué opción política defiende, pero me gustaría hacer algunas correcciones. Señora Gurdó, nosotros jamás nos hemos autodefinido como ultraliberales, eso lo dirá usted. Si será nuestros estatutos... pondrá que eso es un partido liberal y progresista, pero no ultraliberales. Es decir, no diga aquello, digamos, que no es cierto. Y siempre pensamos, y aquí enlazo un poco con lo que ha dicho el señor Simarro, de que la redistribución de la renta es absolutamente importante, pero seguramente más importante es la creación de riqueza. Lo que yo encuentro es que en este plenario muchas veces se habla muchísimas de la redistribución de la renta, pero muy poquitas de la creación de la riqueza. Y al final esas incógnitas que yo he puesto sobre la mesa, o para mí verdades, es que lo van a pagar los más vulnerables. En la Cataluña rural va a ayudar poco porque no hay un sistema público de transporte que sea una alternativa real y por lo tanto nos vamos a encontrar con ciudadanos que sí van a pagar, pero van a seguir contaminando. Por lo tanto, pensamos que es un impuesto desde ese punto de vista poco eficaz. Y sobre todo intervenir la réplica, porque señor Bruganolas, con cierto cariño, de verdad usted se nota que está en campaña, ¿eh? Usted ya está en campaña y utiliza estos plenos como su atril y habla de las cosas que no tocan. Oiga, cuando presentemos una moción sobre las balanzas fiscales, si quiere nos suelta este rollo de Montoro, del PP, de Pedro Solbes y de tal y cual. Pero es que no viene a cuento. Yo entiendo que usted está en campaña y que tiene que hacerlo, ¿no? Y que utiliza un poco, digamos, esta plataforma un poco como su atril, ¿eh? Me parece, incluso puedo entender que es lícito. Pero por favor hágalo cuando hablemos de mociones un poco que vengan al caso. Y determinadas consideraciones que usted ha hecho y que otro día sí que podemos hablar en algunas cosas. Luz y taquígrafo sobre las balanzas fiscales. Por cierto, Madrid y Baleares en principio contribuyen más que Cataluña según las propias balanzas fiscales, ¿eh? Y usted tampoco jamás le he escuchado hablar sobre las balanzas fiscales entre Tarragona, Girona y Lleida.
Señor Blázquez, podríem donar acabant,
Sí, enseguida, Y digamos que en este caso, digamos, la que sufre, según usted, según su mismo concepto, si lo trasladamos a Cataluña, el expolio, es la provincia de Barcelona. Diga cuáles son esas balanzas fiscales intracomunitarias. Bueno, este es un debate que me escapa un poco, pero claro, como se hacen determinadas afirmaciones que no son ciertas, pues he tenido un poco
señor
que
entrar al saco.
Ya hablaremos cuando quiera de las balanzas fiscales, pero no hablé porque en esta moción no hablábamos de eso. Gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Blázquez. ¿Alguna paraula més? No hi ha més paraules? Doncs anem directament a la votació d'aquesta moció, d'aquest punt 33. Senyora Fernández Jordán.
A favor.
Ciutadans. No ho he entès. Ja ho sé que és molt evident, però hauria quedat gravat.
A favor.
Ara. Junts.
En contra.
CUP.
En contra.
PSC.
En contra.
Esquerra.
En contra.
Molt bé, doncs no queda aprovada, queda rebutjada aquesta moció del punt 33. Anem